Buonasera.
Президент у нас не будет, родители, они будут папа и мама.
Closer to home, it has been a busy year for my family.
On to Lewandowski and then back to Müller.
Offense to him, bitte bitte.
Enough is enough.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
Cada dissabte a aquesta hora, amb els corresponsals de Catalunya Ràdio, ens agrada explorar el món per descobrir com es viu a l'altra banda del planeta. Avui viatgem fins a Beirut. Txell Feixas, bon dia i bona hora.
Marhaba, Habibi.
Què tal, Txell?
Doncs molt contenta d'obrir altre cop el nostre balconet de Beirut. Forma part ja de la nova normalitat dels caps de setmana.
Escolta'm, Txell, no et pots imaginar la quantitat de gent que aquest estiu... Em deia, m'ha encantat el llibre de la Txell Feixas, de les dones valentes, i quina sort que tens i com m'agraden aquestes connexions que feu al suplement cada cap de setmana. Però és que no t'ho pots ni imaginar la de quantitat de gent que m'ho ha dit, eh?
Ha estat un regalàs, això de dones valentes i també, evidentment, la secció, però és sensacional i dona esperança veure que ens preocupen moltes més coses de les que passen a casa, que són importants, però que també en el que és la lectura obrim una mica aquesta finestra al món tan important, no?
I vas fer ple absolut a la Setmana del Llibre en Català de fa un parell de setmanes, malgrat tot i malgrat la pandèmia, i això vol dir que tenies vacances i que vas poder venir a Catalunya per fi, Txell.
I ara jo crec que també hi té a veure, Roger, que vinc poquet, llavors fer ple és bastant fàcil, no vull treure mèrits, però si vens dos cops l'any...
Hi havia molta expectació.
Bé, vaig portar la claca també una mica.
Que vas portar la claca i la família, m'imagino, però clar, Txell, suposo que ara per tornar a entrar a Beirut, deu... clar, t'han demanat quarantena aquí?
Mira, podríem dir que estem alegrement en fase de desconfinament. Jo arribava diumenge a la nit matinada passada, per tant fa gairebé una setmaneta. De base ens demanaven els 14 dies de quarantena quan arribes aquí a terra, però si et fas el tercer PCR, que se suma a un que et demanen a Catalunya 72 hores abans, el de l'aeroport de Beirut, només tocar a terra, i aquest tercer PCR que ens havien de fer mitja setmana i que ha donat negatiu, doncs avui, just avui, bé, aquesta nit ja hem fet una mica una sortida nocturna, però ja hem començat a ser lliures. Per tant, de 14 dies hem passat a 7. I, de fet, avui, Roger, no hem pogut evitar, després de fer alguns rodatges mínims i amb totes les precaucions, avui sí, dissabte al matí, hem fet una cosa molt, molt bonica.
Què és aquesta cosa que heu fet?
Doncs mira, li he enviat a la Sònia algunes fotos, de fet, perquè hem anat a fer un rodatge d'aquestes històries amb què els libanesos et sorprenen, perquè malgrat estan passant una de les pitjors èpoques en dècades, doncs hem anat a veure una iniciativa, que demà us explicarem a la ràdio i a la tele, de com estan reconvertint bona part de les 5.000 tones de vidre que va explotar, que es va esmicolar amb l'explosió del 4 d'agost, en peces úniques d'art de la tradicional... art del vidre bufat, que en diuen que és molt típic d'aquí al Líban. El que fan és això, doncs, recollir el vidre de la ciutat, portar-lo a Trípoli, que és la ciutat referent en aquesta tècnica, el destrien i el que és servible, doncs, el reconverteixen en preciosos gots, càntirs, gerros, i jo, evidentment, m'he firat.
O sigui que t'has comprat algun càntir i algun gerro d'aquests, eh?
Un gerro preciós blau i unes flors per posar-hi.
Estic veient, mira, la Sònia m'ha enviat la foto que li has passat i realment són preciosos. Això ho podrem veure i sentir demà aquí a Catalunya Ràdio i a TV3, entenc?
Exacte, i és una iniciativa de les moltes que demostren com de resilient és aquest poble realment. Però amb això s'hi barreja una mala notícia, no tot pot ser bo, perquè acabem de saber just ara, i és notícia fresca, fa uns minutets s'ha sabut la dimissió del primer ministre Mustafa Adib. Us poso un context,
portava...
molt poquet, el van nomenar just després de l'explosió que va fer caure el govern, però Adib doncs s'ha donat un cop de cap contra la paret que suposa el sistema sectari. Ell volia canviar la forma en què reparteixen els ministeris, que no fos per aquest sistema que reparteix poder en funció de la confessió religiosa, i Adib hi ha posat tot l'esforç, però ha vist que sobretot els partits xiites de Hezbollah i els seus aliats li han dit que nanai, perquè ells tenen la paella pel mànec, no volen perdre sobretot el Ministeri de Finances, i per tant doncs ha desistit. De fet, acaba de demanar en un discurs televisat perdó a la població, i és que això, Roger, en un moment en què estem amb preexplosió amb la població, per cert, bastant en xoc. El bullici d'aquesta ciutat ha canviat realment, amb una pandèmia que es dispara i amb una crisi econòmica sense precedents. Per tant, quedar-se sense primer ministre i tornar a començar a fer girar la roda és una molt, molt mala notícia.
Realment l'explosió va ser sonada. Tenim el document aquí, del so, crec, a veure.
Oh, my God! No!
Les imatges, va ser en ple mes d'agost, això, i tu hi eres, precisament, no?, el Ivan Txell. Tu estaves a Beirut, no?
Per sort, no estàvem a l'oficina, que em va sortir.
No, les imatges de l'oficina de TV3 eren realment... Sí, sort que no éreu a dins.
Sí, i mira, són aquelles coses a l'entrenament, que ens va donar la pandèmia de fer una mica de teletreball. Aquella tarda no teníem que fer un tema en equip, rodar res junts, i vam dir, doncs mira, cadascú que faci la feina des de casa, perquè és una hora, va passar a les 6 libaneses, les vostres 5 de la tarda, i sempre hi som a aquella hora. I bé, no ens vam fer ben bé la idea del que havia passat fins que vam pujar a l'oficina i vam veure com havia quedat.
On eres tu en el moment de l'explosió, Txell?
Doncs jo era al pis, aquí a Hamra, on al de dalt li van caure els vidres, fins i tot, i estem bastant més lluny. Però aquí jo estic envoltada dels arbres que heu vist a vegades en aquest balconet que us faig les connexions, i això va frenar una mica la ona expansiva. Al barri, però, van caure balcons, van caure finestrals, però a mesura que t'anaves acostant al port... La imatge era devastadora i l'oficina no era res en comparació als barris més pròxims, no? El més curiós era que tots pensàvem que havia hagut un cotxe bomba al carrer de sota de casa, no? Quan et trobaves amb la gent tothom et deia no, jo he pensat que això havia passat a uns metres d'on visc, i era una sensació doncs comuna entre tots. Ara quan hem tornat jo pensava que trobaríem una mica el Beirut més refet, i si és cert que la gent viu perquè ha de tornar a viure, alguna cosa s'ha trencat, ho comentem molta gent, hi ha menys bullici, falta ànima, la gent està més ensopida, vas a un supermercat on sempre hi havia crits i soroll i riures, ara està més en silenci, inclús Hamra, que és allò, un petit infern, doncs està estranyament i no és de gust veure-ho, molt tranquil, per tant crec que alguna cosa ha canviat. De fet, diuen que hi ha menys gent a la capital perquè la que ha pogut doncs ha marxat a segones residències si les tenien cap a la platja o muntanya.
Tot i així, la Txell sempre penja uns vídeos a les xarxes fantàstics de Beirut, i aquesta setmana el que sí que continuen tenint són postes de sol, i hi havia un vídeo que es percep perfectament l'ambient de la capital libanesa, un vídeo que sona així amb la posta de sol. Aquest és el so d'un capvespre a Beirut, no, Txell?
Sí, a més, la imatge té un punt de pintoresc, perquè aquesta música que escolteu prové d'uns altaveus d'un senyor gran assentat en una cadira de plàstic que es posa a la seva tauleta a tocar a la roca, a tocar de mar, que dos pams més i cau. Es posa a la seva tauleta amb l'altaveu als morros, que li ve de cara, mirant la posta del sol i fumant una xixa. Llavors, la gent doncs s'asseu al voltant, tant per veure la imatge realment de somni, però escoltar la banda sonora aquesta. A vegades, en el cas de que vaig gravar aquest vídeo, es donen petites batalles de qui puja més els decibels de la diferent gent que porta el seu altaveu allà i que potser no li acaba d'agradar la música d'aquest senyor. Però és un clàssic, jo l'he vist a l'hivern, a l'estiu, faci fred, faci calor. Té un reportatge aquest senyor, la veritat.
Un reportatge que li hauràs de fer.
Sí.
O sigui, clar... És que no n'han tingut... O sigui, pandèmia, explosió i, a més, incendi, no?
Sí, està sent un drama. Després de l'explosió, jo, de fet, la vaig viure aquí, però l'incendi era a Catalunya i no m'ho podia creure, perquè era exactament el mateix lloc d'on es va produir l'explosió setmanes abans. Amb tot el drama, aquí fan certa broma, perquè tant a l'explosió com a l'incendi, l'espurna que ho va encendre tot, diuen que van ser soldadors. I llavors aquí, amb tots els problemes que hi ha al país, ara diuen, quan els pregunten què ha passat, no, devia haver-hi soldadors. És la frase libanesa per donar resposta a tots aquells problemes que el govern mai no sap respondre. O, per exemple, hi ha un restaurant que fan el sàndwich del soldador, que en diuen ja, que és com la gran excusa que val per tots els drames d'aquest país. Però si Roger és... no sabem què més pot passar ja. Realment, uns feien bromes de que anem a explosió per setmana i no es ben bé així, però gairebé.
Txell Feixas, cuida't moltíssim. Continuarem xerrant amb tu.
Un plaer i tornem d'aquí unes setmanes.
I ara viatgem fins a Pequín, on ahir sentia el Francesc Canals amb la Laura Rossell explicant-li que estava complint bàsicament quarantena. Francesc Canals, bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bona tarda des de Xangai, no des de Pequín, perquè els temes aquests de quarantena m'han portat a Xangai com a pas previ per a tornar a Pequín.
O sigui, clar, o sigui, l'explicaves a la Laura això, no? Precisament que havies de fer una quarantena precisament perquè t'havies mogut una mica, no?
Bé, de fet, el fet de poder tornar a la Xina passa per determinats tràmits, un dels quals és fer una quarantena de 14 dies a la ciutat on aterra l'avió amb el qual arribes, no? I per tant, com que el meu vol de Barcelona, Zúric, Xangai, Pequín aterrava a la Xina, a Xangai, per tant, això m'obliga a fer la quarantena com a tothom que prové de l'estranger, que bàsicament són xinesos i alguns, diguem, residents estrangers a la Xina, doncs és on estic ara, des de dilluns.
Francesc, tu tens TikTok, si més no, per distreure't per passar la quarantena aquests dies o no?
Bé, no, jo no, diguem, tampoc tinc l'aplicació xinesa original que es diu Douyin i que és una mica on va començar l'èxit, no, d'aquesta aplicació, però vaja, en tot cas expliqueu una mica com funciona els que sou més aficionats a les coreografies i a...
A veure, jo de coreografies poques, però és a dir, jo crec que bona part de l'audiència sap què és TikTok. Et preguntava això perquè està al punt de mira de Donald Trump, no? I els Estats Units acusen TikTok de cedir dades al govern xinès i bàsicament aquesta és la discussió ara mateix, no? I Donald Trump entre seia i seia a prohibir TikTok als Estats Units i aquesta és la guerra ara mateix o la batalla que està fent amb la Xina, que evidentment també hi ha un component electoral molt important, no, Francesc?
Sí, té una mica aquesta aplicació, d'alguna manera, com que és tan important, qualsevol cosa d'origen xinès que s'ha convertit en molt important al món, en aquests moments d'alguna manera ha caigut dins del que és aquesta gran pugna per l'hegemonia mundial entre els Estats Units, que la vol conservar, i la Xina, que diu que no la pretén, que no pretén aquesta hegemonia mundial, però bé, déu-n'hi-do com està apretant sobretot amb la tecnologia, no? Huawei amb el 5G, o aquestes apps que d'alguna manera s'han convertit una mica amb la rèplica fàcil. Quan hi ha algun conflicte amb la Xina, doncs, diguem, també la Índia la van prendre contra TikTok quan hi va haver aquesta, diguem, disputa fronterera que, de fet, va ser sense armes a l'Himàlaia entre la Xina i l'Índia, i l'Índia també va prohibir TikTok, no? Aleshores, el que ha passat amb TikTok amb Donald Trump és que, efectivament, en aquestes setmanes prèvies a les eleccions hi ha una prohibició que penja sobre TikTok aquest 27 de setembre, és a dir, demà, de fet, no? És a dir, a partir del 28 ja no es podria descarregar TikTok als Estats Units, i els qui la tinguin descarregada ja no poden actualitzar-la. I si la cosa no acaba de resoldre's de la manera que Trump havia demanat, que és que TikTok acabi passant a ser una empresa amb participació nord-americana i controlada als Estats Units, doncs en principi podria passar que els usuaris de TikTok als Estats Units es quedessin sense, sí.
Ràpidament, Francesc, em queda un minut, queden a la publicitat, però tu, per exemple, pots accedir a Google tranquil·lament des de la Xina? Ho dic perquè, clar, com que també hi ha tanta censura, no?, amb l'accés a internet, suposo que deus tenir alguna mena de dispositiu per visitar segons quines pàgines, no?
Bé, de fet, el que és la censura o la cibermuralla que es coneix aquí a la Xina és, diguem, senzillament que hi ha una sèrie de, diguem, elements d'internet que tu no pots veure si estàs dins de la Xina sense el que es coneix com un VPN, no? Que és un d'aquests sistemes. De fet, és una aplicació, un programa que permet saltar aquesta gran muralla. Això és igual per mi que per qualsevol ciutadà xinès, és a dir, no pot llegir, per exemple, no sé, el New York Times, o no pots navegar a través de Google, no? No pots buscar, pots fer recerques a Google. El que passa és que no és tant, per exemple, que TikTok sigui una resposta a això, sinó probablement TikTok té més a veure amb un, d'alguna manera, una gran batalla de propaganda, no? De qui és més important i com els Estats Units volen conservar l'última paraula sobre què passa al món, no? Perquè al cap i a la fi TikTok, d'alguna manera, l'amenaça que pugui representar, suposant que sigui certa això que diuen, que permet captar dades dels usuaris nord-americans i que aquestes dades per la llei xinesa, tota empresa xinesa està obligada a donar les dades al govern si el govern ho demana, això faria que dades personals de nord-americans, per exemple, l'administració federal, acabessin en mans del govern xinès, no? Aquesta suposada, diguem, atemptat a la seguretat, si és cert, en qualsevol cas, no sembla que hagi de passar per una aplicació per fer vídeos de playback i coreografies. Mm-hmm.
Francesc Canals, cuida't moltíssim. Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Un minut per arribar a les 12, recuperem publicitat i de seguida tornem amb el prohibit parlar de futbol de la Gemma Herrera i el Toni Padilla. Fins ara.